ara que ja ens comencem a acostumar a la presència d'en Marc en aquesta banda de la taula, simplement diré el títol de la seva intervenció, que es basa en l'estètica del bodegó a les cartes literàries de Francesc Fontanella. Marc Sogas, endavant.
Bé, el bodegó és un gènere pictòric que sorgeix a les darreries del segle XVI i es popularitza arreu d'Europa durant la primera meitat del segle XVII. Apareix com un subproducte de la pintura de gènere en un moment en què els pintors s'interessen per la representació detallada d'objectes molt concrets, habitualment aliments, espècies animals i vegetals, i objectes de valor com joies, gerros o peces de vaixella. Ja des del principi, el del bodegó és un gènere ambivalent, perquè d'una banda aspira a la màxima versemblança en la reproducció de la realitat, però al mateix temps també sovint serveix per vestir un discurs simbòlic que s'articula en base als significats associats amb els diferents elements representats. L'objectiu de la meva intervenció d'avui és proposar una lectura d'una part de l'obra poètica de Francesc Fontanella a través del prisma de l'estètica del bodegó. Per fer-ho, dividiré la meva intervenció en quatre parts. A la primera presentaré breument les cartes de Fontanella. A la segona explicaré com s'entès tradicionalment el bodegó en l'àmbit de la literatura i especialment en la del Siglo d'Oro. A la tercera part assenyalaré els elements de les cartes de Fontanella que penso que es poden adscriure a l'estètica del bodegó. I per acabar, presentaré algunes conclusions que em sembla que es desprenen de la presència d'aquests elements en els textos de Fontanella. Dins el corpus poètic de Francesc Fontanella hi ha un total de 80 composicions que poden ser considerades cartes. És una quantitat important perquè constitueixen aproximadament una quarta part del corpus poètic de l'autor. Són textos de to habitualment jocós i de temàtica amorosa, que busquen divertir, sorprendre i sovint també comunicar sentiments a un destinatari que en la major part dels casos és una dama a la qual el poeta festeja. Els models de les cartes de Fontanella, els models literaris, cal buscar-los en la novel·la de cavalleries i en la novel·la sentimental dels segles XV i XVI, uns gèneres que solien incloure aquesta mena de textos, de cartes em refereixo, en els quals es simulava la comunicació entre els enamorats en moments de separació. La major part de les cartes de Fontanella s'han transmès de forma conjunta, formant quatre grans cicles literaris, que són els que podem veure apuntats a la diapositiva. Jo avui em referiré únicament a alguns textos dels dos primers cicles, és a dir, el cicle dels àngels i el cicle dels rams. I no parlaré dels altres dos cicles perquè no s'hi fa palesa l'empremta de l'estètica del bodegó. Per presentar breument aquests dos cicles, diré que el cicle dels àngels consta de 15 composicions en les quals s'alternen la prosa i el vers i es combina la paròdia cavalleresca d'estil quixotesc amb els tòpics habituals de la literatura de devots de monges. Són textos amb un propòsit clarament jocós i festiu i que contenen tocs eròtics i escatològics, fins i tot. S'hi pot resseguir un fil narratiu que ens explica les aventures i desventures amoroses del poeta amb una monja del convent dels Àngels de Barcelona i també un joc d'embolics en el qual les monges d'aquest convent gasten una broma al poeta i l'intenten fer creure que mantenen una relació, diguem-ne, poc casta amb un frare blanc que probablement sigui el seu confessor. El cicle dels rams, per altra banda, és un conjunt de 29 composicions dividides en dos blocs. El primer consta de 16 composicions relativament extenses, escrites en prosa i en vers, mentre que el segon el formen composicions breus, escrites totes elles en vers. La major part són dècimes i romanços breus. Les cartes de tot aquest cicle tenen tres trets en comú. El primer és que acompanyen l'enviament a una dama d'un petit obsequi, que en la major part dels casos és un ram de flors, i d'aquí prové el nom del cicle, que és un nom, ja ho dic ara, que li he donat jo, és a dir, en els manuscrits ell no dona aquest títol al cicle, però per delimitar-lo em sembla que una bona manera de fer-lo era posar-li aquest nom, que refereix a un dels elements que unifica tots els textos del conjunt. I el tercer element que identifica aquests textos és que són de temàtica amorosa i alguns d'ells semblen tenir, a més, connotacions de tipus sexual. A diferència del cicle dels àngels, però, aquí no és possible reconstruir cap seqüència narrativa que relligui el conjunt de les composicions. Un cop presentats els cicles epistolars fontanellans, passem a veure què és el que entenem com a bodegó literari. No existeix que jo conegui cap aproximació crítica a aquest tema en l'àmbit de la literatura catalana. En canvi, és un aspecte força més treballat en la literatura castellana, on són de referència obligada els treballs de Rafael Osuna, Antonio Sánchez Jiménez i María Soledad Arredondo, que són els que poden veure a la diapositiva. De fet, Osuna fins i tot arriba a formular una definició del bodegó literari que es caracteritzaria per la numeració, per els trets que veieu aquí apuntats, que són la numeració seriada d'espècies naturals, l'ús, per descriure aquestes espècies, de l'adjectivació policroma, la crida del text a altres sentits diferents al de la vista, és a dir, l'olfacte, l'oïda i el tacte, una mica en la línia del que ens explicava fa una estona la doctora Fontcoberta, aquesta idea de la festa total que estimula tots els sentits. També des del bodegó literari es fa aquesta crida, no?, als diferents aspectes sensorials de la persona. I també l'últim tret del bodegó literari és la voluntat per part de l'autor de produir aquesta sensació d'acumulació i d'abundància. En la literatura castellana podem documentar desenes de casos de bodegons literaris. Els més cèlebres són obra de Barahoma de Soto, Góngora i, sobretot, Lope de Vega. D'aquest últim és l'exemple que podeu veure a la diapositiva, que correspon a un fragment de la seva obra El Isidro. La cita és interessant perquè aquesta obra és de 1599, que és precisament l'any del primer bodegó pictòric documentat a Espanya. Ara bé, sabem que Lope ja havia inclòs bodegons literaris dins les seves obres des de finals de la dècada de 1580 i que, per tant, aquests bodegons que Lope componia no tenen un origen pictòric, no són, o no els podem considerar èfresis, pròpiament perquè no reprodueixen quadres, cap quadre en concret o cap obra pictòrica concreta. Això vol dir que, tal com assenyala Osuna i Jiménez Sánchez, aquests bodegons, de fet, em sembla, la major part dels bodegons literaris del Siglo de Oro, no partien de fonts pictòriques, sinó de fonts literàries, unes fonts que cal buscar, sobretot en la tradició clàssica i, principalment, em sembla, en les Metamorfosis d'Ovidi i les Bucòliques de Virgili. Com veurem de seguida, llevat d'un cas molt puntual i, d'altra banda, força dubtós, a les cartes de Fontanella no hi trobem pròpiament bodegons literaris com els que acabo de descriure. Ara bé, el que sí que hi trobem són alguns elements propis de l'estètica del bodegó pictòric. A continuació, em referiré breument a aquests elements i, per fer-ho, els dividiré en dos grups, els que apareixen esmentats a les rúbriques i els que són esmentats a l'interior dels textos. Quan parlo de rúbriques, no sé si és un aclariment molt necessari de fer, però per si de cas el faig, em refereixo als breus passatges en prosa que introdueixen un text i que, generalment, en resumeixen, n'amplien o n'aclareixen el significat. Pel que ara ens ocupa, potser la rúbrica més interessant és la de l'onzena carta del cicle dels Rams, que és la que podeu veure a la diapositiva. Com es pot observar, els elements naturals que conformen el ram, les carxofes, les faves tendres, les pomes, les peres i les altres fruites verdes, no presenten cap distribució específica ni tampoc cap caracterització estètica especial que les identifiqui inequívocament com un bodegó. Però també és cert que, encara que sigui en petita mesura, aquesta petita composició té un propòsit visual molt evident i que compleix, en certa manera, la idea de la seriació a la qual es referia Osuna en la seva definició del bodegó literari. A més, cal tenir en compte que tots els elements esmentats aquí són habituals dins les pintures de bodegons de l'època. Per exemple, en aquest quadre que és la venedora de fruita de Vincenzo Campi, de fet, els hi trobaríem tots. Aquí podem veure carxofes en un bodegó de Juan van der Hamen. pomes i peres i prunes. Ups. Soc del parer que la lectura de la rúbrica de la carta 11 en clau bodegonesca convida a llegir la resta de les rúbriques en la mateixa clau, fins i tot encara que no presentin seriacions d'elements. Principalment per tres motius. El primer motiu és que totes les rúbriques acompleixen la mateixa funció, que és la de proporcionar una imatge més o menys detallada de l'objecte que el poeta ofereix a la dama, juntament amb el seu text. Aquí no sé si es deu llegir gaire bé, només ho posava a tall d'exemple, he marcat amb negreta els elements que formen part dels enviaments de Fontanella i que trobaríem també en bodegons i quadres de natures mortes. El segon motiu pel qual penso que cal llegir les rúbriques en clau de bodegó és que el tipus d'objectes, com us anava dient, és que els tipus d'objectes representats són fruites, plates de confitura, objectes de vidre, que són els habituals de representar. I el tercer motiu és que cal tenir present que, tal com passa també amb els objectes representats en la pintura de bodegó, els objectes enviats, i això és important, a les cartes fontanellanes acostumen a complir una funció simbòlica. Per una qüestió de temps no puc entretenir-me a comentar tots els casos, de manera que n'esmentaré només alguns a moda d'exemple. El primer és el de les Ponzelles i el Frare Blanc de la carta 9 dels Àngels, que veieu aquí a la diapositiva. En aquesta carta, les monges envien a Fontanella, dins un tupí, és un gerro amb una sola nansa, unes ponzelles i un frare blanc, que són una al·lusió poc subtil, val a dir-ho en aquest cas, a la virginitat de les monges i al clergue que suposadament s'entén amb elles. I aquí faig un parèntesi per aclarir que per si algú no ho sap, és possible que no ho sapigueu, jo no ho sabia fins que ho vaig buscar, el frare de les faveres, que és el referent literal del text, és una planta paràsita dels favars que té aquesta forma tan suggestiva que podeu observar a la diapositiva. Suposo que s'entén la connotació eròtica de l'objecte en qüestió. Al cicle dels rams, els casos en què els elements bodegonescos de la rúbrica semblen connotats simbòlicament són molt freqüents. Així, per exemple, podem veure que a la carta 1 s'hi esmenta l'enviament d'un caponet de seda tancat dins una gàbia i bé, el capó de fet era una figura habitual en els bodegons, especialment en els bodegons de caça, i al mateix temps és un element que Fontanella sembla utilitzar per representar la idea de la castedat imposada que el poeta va haver d'abraçar, diguem, almenys teòricament, en el seu ingrés a la vida religiosa que va efectuar l'any 1657 amb l'ingrés a l'Orde dels Dominics. Per la seva banda, les carxofes que trobem a les cartes 9 i 11 són, com ja hem vist, un motiu pictòric recurrent a la pintura de bodegons i sembla que Fontanella les utilitza per representar l'esperó de la dama, és a dir, la seva falta de correspondència amorosa, però també és interessant saber que són un aliment que a l'època era considerat afrodisíac i, per tant, es tracta d'un element connotat amb connotacions eròtiques també. De fet, la carxofa és una ponzella, és una flor que encara no ha arribat a obrir-se. En aquests textos, Fontanella sembla jugar a convocar els dos significats de l'element amb la voluntat de generar equívocs i amb una clara intenció jocosa. També, dins del mateix cicle dels rams, resulta interessant la rúbrica de la carta 15, en la qual la fulla morta que guarneix el ram simbolitza la fi de l'esperança d'obtenir la correspondència amorosa de la dama, tema que és posteriorment desenvolupat en el poema. Una cosa semblant passa a la carta 16, on llegim que el ram és guarnit d'azul, de blau, que és el color habitualment utilitzat per simbolitzar la gelosia i, efectivament, el poema desenvolupa aquest tema. He dit que parlaria dels elements propis de l'estètica del bodegó ordenats en dos blocs, els que apareixen a les rúbriques i els que apareixen dins els textos. Doncs ara parlaré molt breument dels que apareixen a l'interior dels textos. El primer cas és el tupí, al qual m'he referit en parlar de la primera de les cartes del cicle dels àngels, allà apareixia dins de la rúbrica, però després s'hi torna a referir dintre d'un dels textos. Primer s'hi refereix com a tupí, però més tard, en aquesta carta, especifica que no es tracta d'un tupí o d'un gerro qualsevol, sinó que, de fet, estem parlant d'un finíssim búcaro oriental, cosa que resulta, potser demana un cert aclariment, i és que en el context del segle XVII, aquesta mena de peces, és a dir, els gerros i la vaixella, la coberteria d'inspiració oriental o directament importada doncs, de la Xina, per exemple, era perfectament normal i, de fet, no només era normal, sinó que circulaven entre les classes benestants i eren sovint representades en les pintures de bodegons. I n'és un exemple el cas que potser alguns d'aquí coneixereu de la pintora Clara Peters, de la qual se n'ha fet, dic que potser la coneixereu perquè se n'ha fet una exposició recentment al Museu del Prado, que va acabar fa tot just 15 dies, i que és una pintora que molt detallista en la representació d'aquest tipus d'objectes. I, de fet, si a algú li interessa el tema, hi ha una conferència molt interessant al canal del Prado de YouTube de la doctora Cinta Crae, en què explica precisament això, l'ús i la circulació de la porcelana xinesa en l'època de Clara Peters. L'últim cas al qual em referiré és el que probablement més s'acosta a la definició del bodegó literari que ens proporcionava Osuna al principi de la meva presentació, el que us he explicat al principi. Es tracta de la descripció d'un banquet en el qual la dama ha menjat olla podrida, un plat que era molt apreciat entre les classes benestants al segle XVII. Fontanella enumera i qualifica els elements que componen el plat. I aquí podríem dir que la voluntat enumerativa i acumulativa sembla ser la que és habitual en el bodegó literari i que persegueix de produir la sensació d'emplenament, de saturació pròpia del gènere. Veieu, amb tanta podridura d'olla, tan trinxat, tanta costella, tant fideu, tanta castanya, i després si el caldo era salat, si l'engrassa la vedella, si tendre la xerivia, sembla aquesta voluntat d'enumeració seriada dels elements que componen el bodegó. Amb tot, tampoc gosaria ser molt categòric a l'hora de qualificar això de bodegó literari, perquè tampoc s'acaba d'entendre si ho presenta com a elements que s'han de veure de forma separada o veu tot barrejat i no té aquest propòsit més enumeratiu del bodegó literari. Ho deixo una mica al criteri interpretatiu de cadascú i simplement apunto el cas. A la llum de les evidències textuals que he anat presentant fins aquí, voldria acabar la intervenció amb un seguit de conclusions que m'han desvetllat, diguéssim, la lectura comparativa dels textos de Fontanella amb l'estètica pròpia de les pintures de bodegó. En primer lloc, dir que fora del cas, i encara com hem vist dubtós, de la carta dels àngels a la qual m'acabo de referir, penso que no podem parlar pròpiament de l'existència de bodegons literaris en la poesia de Fontanella. No obstant això, sí que hi ha evidències de l'ús d'alguns elements i recursos propis del gènere del bodegó en la seva poesia. En primer lloc, perquè tant a les rúbriques d'algunes de les seves composicions com a l'interior mateix dels textos hi trobem al·lusions al mateix tipus d'elements, rams, fruites, verdures, objectes, el mateix tipus d'elements que solien ser representats en els bodegons. En segon lloc, perquè l'ús que es fa d'aquests elements té una clara finalitat simbòlica, tal com passa també en els bodegons. Malgrat que és un aspecte que aquí no he pogut fer més que apuntar, penso que un estudi en profunditat d'aquest tema pot donar resultats interessants. Però caldria començar per dilucidar en quina mesura el discurs simbòlic articulat a les cartes per mitjà dels elements esmentats, aquests elements pertanyents al gènere del bodegó, respon o no a uns codis compartits amb la iconografia de l'època, en quina mesura respon a codis privats, coneguts per tant per l'autor i la destinatària dels textos, o en quina mesura respon a o pot ser d'autor dels models provinents de la tradició literària de coetània Fontanella, especialment de la castellana. Finalment, voldria acabar remarcant que el gènere pictòric del bodegó i el gènere literari de les cartes poètiques comparteixen dos trets que farien bé de no passar per alt. El primer és que tots dos són escissions de gèneres majors, la pintura de gènere en un cas i la literatura de cavalleries i sentimental en l'altre. I el segon és que tots dos gèneres, en el de bodegó i el de les cartes literàries, hi ha el propòsit per part de l'autor de fer que l'espectador o el lector, en un cas o en l'altre, dubtin de on són els límits que separen l'obra d'art de la realitat. En aquest sentit, cal dir que ignorem si els textos de Fontanella van ser efectivament enviats als seus destinataris o no. I això equival a dir que no sabem si el format epistolar és simplement una estratègia adoptada per revestir de realisme una ficció literària, o bé si els textos són veritables missives a través de les quals l'autor va voler comunicar-se amb les seves destinatàries. En realitat, però, això és igual, perquè fa l'efecte que el que Fontanella es proposa, sobretot, és generar aquest dubte en el lector, com una mena de trompe-l'oeil textual. Per tant, si com em sembla el propòsit és aquest, aleshores potser faríem bé de pensar que la presència d'elements propis de l'estètica del bodegó precisament dins les cartes poètiques i no en altres textos de l'autor, potser no sigui una mera coincidència, una casualitat, sinó una estratègia estètica de la qual l'autor es val per portar fins a l'extrem el qüestionament dels límits entre la realitat i la ficció. Moltes gràcies.
Bé, obrim un breu torn de paraules en relació a l'exposició que ens ha fet, també convincent, clar, en Marc Sogas, amb els seus dubtes, clar. Endavant. Giuseppe i Kenneth.
Un parell de curiositat. Una és si he captat bé, hi ha una relació, o hi podria haver una relació, entre el tema retrat i el tema bodegó. I l'altra és el moment que has esmentat i llegit cap al final de la teva ponència, una enumeració, si podem pensar en una mena de barreja genèrica entre el bodegó i les enumeracions que sovintegen a tanta altra literatura, fins i tot, per dir-ho així, bé, un cas que he comentat fa temps, fa anys, el tema de la literatura carnavalesca.
La primera pregunta, no sé si l'he entès, el retrat...
Bé, sabem que hi ha dos subgèneres a la pintura acadèmica del segle XVII, que són retrat i bodegons. Moltes vegades el mateix pintor tracta un gènere o l'altre, no? segon... Ara no vull entrar tant en detalls, no? Només volia apuntar el tema retrat com a pintura subgenèrica i bodegó com a pintura subgenèrica també.
D'acord. Jo em sembla que és així, en tot cas potser els historiadors de l'art presents a la sala ens podran il·lustrar més. Jo crec que és com dius. Però en relació a la segona qüestió, el tema de les enumeracions, em penso que és un recurs habitual en l'època. Fontanella mateix l'utilitza. Per exemple, hi ha una llarga enumeració d'idiomes de llengües estrangeres en una de les cartes dels Àngels, i que evidentment per motius diguéssim obvis no pot ser un bodegó perquè està enumerant coses abstractes, no? Llavors suposo que és un tipus de recurs d'utilització transversal en les diferents arts. I d'altra banda, anomenar-ho enumeració és el que fa Osuna, és la seva proposta en el seu article. Jo no sé si en el cas dels estudis de bodegons fets des de l'àmbit de la història de l'art és un criteri que es tingui també en compte a l'hora de definir-ho? Em penso que no. Per tant, no sé si responc a la teva pregunta amb això.
Bé, suposo que en aquest cas més aviat es parla d'acumulació que no pas d'enumeratio, no?
Pensa que tenia una pregunta molt curteta. Dins, a la carta novena es llegeix para terrats un ram compost de carxofes i hi ha un buit, un espai en blanc, amb aquesta carta. Per què hi ha el blanc?
És aquí. On ho tinc, això? Aquí, eh?
Això mateix, el tercer.
A la carta no.
Sí. Hi ha algun... No res, amb aquesta carta.
Sí, com he dit abans, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Hi ha dues possibilitats aquí. En aquest cas, podria ser que simplement el fragment es perdés i el copista que ens ha fet arribar el text no el sabés, però tanmateix hagués detectat o hagués vist en el testimoni del qual transcrivia que aquí hi havia un buit i que per tant l'indiqui. Podria ser això. El que passa és que, a més, és un cas una mica complex perquè penso que només el trobem en un sol testimoni, aquest text, o en dos, i en els dos hi ha el mateix problema. Si ho ha dit així, és perquè no estic segur que el que acabo de dir sigui cert. És a dir, podria passar una altra cosa, que de fet passa en un altre text, que és que l'autor deixa un buit a la rúbrica perquè sigui completat per l'actor, que en aquest cas és una lectora. En aquest text en concret, encara no tinc clar si pot tractar-se d'una endevinalla, com sí que estic segur que es tracta d'una endevinalla en l'altre text que no us he posat aquí, però en l'altre text, llegint el poema, pots deduir que el que falta a la rúbrica és una paraula, que a més és,
no,
és el nom de la dama, a més, exactament. De fet, tot aquest, clar, avui no era el tema, però tot el cicle de cartes dels rams conté un gran nombre d'endevinalles, jocs d'enginy, petits reptes intel·lectuals perquè la dama vagi desxifrant i vagi completant amb la seva lectura dels textos.
Doctor Milalpeix.
Esclar, o una forera no és una sola cosa. Pràcticament cap. És a dir, només apareixen com un poderós a partir de principis del segle XVIII. Però tot i que en els inventaris n'apareixen moltíssims, que diguin els verds, no ens han arribat aquesta cosa. No podem saber res més del poderós d'aquesta època o del que podríem ser.
Això és una llàstima perquè més seria interessant de veure i de saber a quin tipus de bodegons estava, en quin tipus de bodegons estava en contacte Fontanella, no? Per veure si... perquè, clar, hi ha una cosa aquí de fons, que de fet sortia també en la intervenció de la Sònia, que és la qüestió de l'ècfrasi, és a dir, de la reproducció textual d'un element, d'una obra d'art visual. La meva impressió, i n'estic gairebé segur, és que Fontanella no pretén reproduir obres en concret, sinó això, aquests elements que conformen una estètica que és compartida, perquè són uns codis visuals de l'època. No? Però, és clar, si coneguéssim quin tipus de quadres tenien a les cases, això ens ajudaria molt a poder sostenir i apuntar aquesta hipòtesi. No?
Cristina...
No, en relació també a això que apuntava en Francesc Miralpeix, no? I també molt interessant per als historiadors de l'art veure que hi havia aquests bodegons literaris. No? Per mi crida l'atenció també que precisament si a vegades la simbologia que potser atorguem a aquests bodegons, si n'hi ha, com deia en Francesc, no? Si n'hi ha, normalment és religiosa, no? És a dir, els bodegons també... No? En relació a l'Eclesiastès, sovint s'han relacionat amb les vanites, no? Amb el pas del temps, etc. I en canvi aquí Fontanella més aviat el desacralitza molt, no? És a dir, en fa unes bromes més aviat no? Molt, molt picants, diguéssim.
Sí, sí.
No? Per mi també és interessant aquest doble, sembla pictòricament més sacre, aquest doble ús, no? Del bodegó, més sacre potser en la pintura i més planer en la literatura, pel que sembla. Uh-huh. Això d'una banda, no? I de l'altra apuntaves que, bueno, això també, els bodegons, si sapiguéssim els bodegons que hi havia a Catalunya a l'època, ens ajudaria a nosaltres i a tu també, uh-huh. No? Però potser cal pensar en els gravats que corrien a l'època uh-huh. I que a més caldria avançar les dates... apuntaves que el primer bodegó a Espanya és del 1599, però... Els gravats que arribaven d'Holanda, dels Països Baixos, a l'època s'han de... És a dir, és anterior, no? I també hi havia un mercat, molt a Sevilla, aquí potser no arribava tant, això també potser en francès ho sap més, no arribava tant al mercat de pintura dels Països Baixos a aquesta època, no? No ho sé, a Sevilla més, i allà potser és on es van veure els primers bodegons anteriors a aquestes dates dels bodegons autòctons, no?
Mm-hmm, mm-hmm. Això és... És molt interessant, sí. Això no hi havia pensat en el tema dels gravats. Però en relació amb el que comentaves d'aquesta visió potser diferent a la literatura dels elements que conformen l'estètica del bodegó respecte de la pintura, el que em sembla que hi ha de fons és un... O a mi em sembla percebre, és la qüestió una mica més complexa de quins són els discursos que... És a dir... Com es conforma el discurs simbòlic que hi ha al darrere de l'objecte. És un tema que comentàvem amb el doctor Martínez, també. La meva sensació és que aquí coincideixen dos discursos. Un que ve connotat per la tradició, per la iconografia anterior, i l'altre és un discurs de caire segurament privat, perquè aquests textos, sobretot aquests del cicle dels Rams, no sembla que tinguessin una difusió molt... o que estiguessin pensats per una difusió molt massiva. Per tant, aquí pot haver-hi un joc de codis interns que estan conferint un sentit afegit a uns elements que és un sentit que és conegut per les persones que intervenen en la comunicació, però que potser nosaltres, en certa manera, se'ns escapa. I d'altra banda... I hi ha també un cert component d'innovatio, no? D'agafar l'element i dir, si normalment serveix per això, però jo ara, a més, faré que serveixi per això altre. No sé si m'explico. O sigui, a més de tot el bagatge que ja porta aquest element per tradició, jo a més li afegiré el toc, que habitualment és jocós, d'aquest altre significat. Saps què vull dir?
Sí.
Llavors, és, clar, és complex perquè és un entramat de semàntic, no? Podríem dir.
No, és interessant.
A què anem?
Tot plegat amb el corpus de les cartes, no? O sigui, en poesies o cartes en correspondència. Conta'm alguna història, una fàbula?
No, el cicle dels àngels explica aquesta mera, explica una relació de caire amorós entre el poeta i una de les monges, i després un embolic de tipus humorístic, diguéssim, de la relació d'ell amb el conjunt de les monges. Les monges li fan una broma. Aquí hi ha una història que no l'explicaré en detall perquè és una mica llarga i enrepassada, però sí que hi ha un mínim fil narratiu, hi ha una mínima història. En el cicle dels rams, en canvi, no hi ha pròpiament un argument, un fil narratiu. Hi ha petits episodis de la relació entre el poeta i la dama. Sembla que un dia li envia unes flors i li explica unes coses, i un altre dia li envia unes altres flors o unes fruites i li explica una altra cosa. Però no sembla que hi hagi una continuïtat argumental en el cas del cicle dels rams. Són petites estampes, més aviat.
Moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies. Perdó, Sergi.
Sí. De moment no la tinc, no. No, hi ha una línia dibuixada, és a dir, dibuixada. Sí.
T'ensenya el mateix copista que allà...
Falta alguna cosa. Ah, Sergi, això que comentes no ho havia... Hi pensaré, no dic que no. En principi, jo crec que o bé és un buit o bé és una endevinalla, però això que comentes no ho havia considerat i podria ser una hipòtesi, i reflexionaré. Gràcies per el comentari.